Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Tot i que avui és dimarts sant, no vos hem preparat un capítol gens penitent, perquè avui xerrarem d'amor, de joventut i també d'infidelitat. D'entrada, rebrem la visita de la periodista Pilar Eire. Si fa un any l'escoltàreu aquests mateixos micròfons per xerrar-nos d'un tema que domina molt bé, la monarquia espanyola, ara torna a la ficció en Cuando éramos ayer, novel·la que retrata la Barcelona de l'autora a través de Sílvia Montaner, una jove de la burgesia catalana que viurà els canvis d'una societat i d'una ciutat, Barcelona, que va abandonar el blanc i negre del franquisme per passar el color de la democràcia en tot el que va suposar aquest canvi. I just després rebrem la visita de Michael Alonso, un jove manacorí que va donar-se a conèixer com a Mr. Gay Pride Mallorca 2017 i que ara encata una nova aventura com a cantant i ve a presentar-nos el seu primer single, que es diu precisament Infiel. Per això vos deia que avui també parlaríem d'infidelitat en dimarts sant. Així que molta roba i poc temps per fer aquesta bugada radiofònica a un programa que començam en 3, 2, 1, ja. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands. Feel his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg. Cuando éramos ayer és el retorn de Pilar Eire a la novel·la. Finalista del Planeta el 2014, l'escriptora catalana ha combinat la literatura i el reporterisme des de sempre i és una de les plomes més seguides i admirades de la pell de brau. Gran coneixedora de la monarquia, fa un parell de mesos es va apuntar al triunfo de l'exclusiva de la separació de la infanta Cristina amb Iñaki Urdangarín. Dos personatges, en aquest cas ben reals i reials, que com ja sabeu estan molt lligats al nostre arxipèlag. I com sempre, és un plaer aturar el món i senzillament escoltar-la. Així que, Pilar Eire, benvinguda a Albercocs i Cireres.
Hola, Xisco, ¿qué tal? Me has dado un golpe bajo con esta música porque es la banda sonora del libro y estoy en una nube en estos momentos. Bueno, primero que estoy bailando y luego estoy metida en esta película de esta época que me la has recordado un montón. Además, has resumido el libro muy bien con este acento mallorquín que me encanta. I estic encantada d'estar aquí contigo.
Jo estic aquí per fer-te feliç, Pilar Eire. Tu ja saps que jo som molt seguidor, no me puc desfarrar del teu Twitter, perquè me sorprèn com tens per escriure en la hiperactivitat que tens en els teus seguidors. I no només de temes literaris, sinó de temes literaris, d'animals, històries teves personals. No sé d'on treus tant de temps i, sobretot, tant de material per compartir.
Bueno, la verdad es que cuando escribes tienes muchos tiempos libres, entonces en eso poner un tuit no cuesta nada, cuesta 10 segundos, o sea que en estos momentos libres pues voy, miro lo que hay y bueno, y a veces intervengo, cuento mis cosas, me acostumbré en la pandemia, la verdad que estuve sola confinada mucho tiempo con mi perro, entonces me acostumbré a interactuar mucho con los amigos de Twitter y la verdad es que ahora sigo porque me divierte, pero bueno, el día hay tiempo para todo.
Anem a centrar-nos. Cuando éramos ayer, publicada per Planeta, és aquesta nova incursió de Pilar Eyre al món de la ficció, tot i que l'han definida com una no biografia, en què diuen que comparteixes molt de punts en comú amb sa protagonista. Pilar Eyre, hi ha coses d'una mateixa que només es poden explicar a través de la ficció?
Bueno, la verdad es que el libro es una obra de ficción, ¿no? Pero está basada en hechos reales. Yo cuando veía ese periodo histórico, que es del 68 al 92, que es un periodo histórico muy importante, porque, en fin, se acabó la dictadura, vino la democracia, los movimientos antifranquistas, la liberación sexual. Hay mucho material escrito sobre esa época, pero no está la vida cotidiana de las personas, no está nuestra intimidad, no estoy yo. Yo no me veía reflejada en ninguno de los libros que han salido sobre ese periodo histórico. Y creo que por eso decidí escribir esta novela, ¿no? Yo siempre digo, con un poco en plan pretencioso, que si una generación pudiera escribir una novela, hubiera escrito esta, ¿no? Porque la protagonista tiene mi edad, el libro empieza en 1968, es de una familia muy de derechas y muy conservadora, como lo fui yo, bueno, lo soy yo. Y cuando entró en la universidad el mismo año que yo, en el mismo curso, la misma carrera, se rebeló contra su medio social y su familia, entró en los movimientos antifranquistas, todo esto lo compartimos. Lo que pasa es que ya llegó hasta las últimas consecuencias, su vida fue mucho más agitada que la mía. Y luego pues está también la relación con su madre, es una relación a través de Silvia, también su madre cambia, ¿no? Su madre es la típica madre de aquella época, la señora con el moño Londres Kelly, con su collar de perlas, que va al liceo, que va a tomar el aperitivo, y a través de la hija, de la rebeldía de la hija, ella también se va transformando, como pasó en tantas madres en aquella época, y al final yo explico la transformación de dos mujeres en esos años capitales de nuestra historia.
T'agrada que tu, en segons quina literatura, no t'hi has vist reflectida, però sí que expliques història d'una ciutat com és Barcelona, que és la teva. Jo he hagut moments de la teva novel·la que m'ha vengut en escapes Vida privada, d'en Josep Maria de Sagarra, on també explica, en aquest cas, la decadència d'una família, ell explica la desllobarola, tu en aquest cas la desmuntaner, i no sé si era aquest fet de ser barcelonins que fa que pugueu explicar la decadència d'una ciutat i sobretot de cert tipus de famílies que varen donar lloc en allò que se va dir la Barcelona cosmopolita, aquella Barcelona oberta, i que evidentment varen haver de sacrificar molt per el camí.
Bueno, es que la decadencia de la familia Muntaner es la decadencia de muchas familias de amigos míos. Ellos fabricaban velos y mantillas, y había 47 fábricas de velos y mantillas en Cataluña, que cuando el Papa Juan XXIII dijo en una encíclica un domingo que ya no era necesario la mantilla para ir a misa, el viernes tenían más encargos de los que podían atender y el lunes estaban sencillamente arruinados. Es una ruina lenta, porque estas familias que tienen tanto dinero y tanto poder social se arruinan lentamente, pero sí que realmente es la decadencia de toda una clase. Porque además, claro, ahora que el libro ya tiene cierto recorrido, pues me viene gente, por ejemplo, y me dice, no, es que mi familia fabricaba las cajas redondas de los sombreros. En aquella época todas las señoras llevaban sombreros y cuando viajaban o cuando estaban en casa para guardarlos los ponían en cajas redondas. Pues cuando las señoras dejaron de llevar sombrero, pues también se arruinaron. Son este tipo de decadencias de las familias importantes que a mí me gustaba mucho reflejar también en la familia de Silvia, que es una familia que se va arruinando poco a poco, y en esa ruina creo que reside también su grandeza, porque así tienen que reciclarse. La madre, por ejemplo, que nunca había trabajado, se tiene que poner a trabajar, y es curioso porque refleja muchos tipos de personalidades de personas que existían en aquella época. Tú no sabes la cantidad de gente que me viene diciéndome, oye, si tú has retratado la vida de fulana. El otro día me entrevistaba a Julia Otero y Julia me dice, pero si has puesto la vida de la productora mía, de esa productora que yo que era una señora mayor, que yo cogí en los años 90, que había tenido también problemas familiares y tal, si pones la vida de ella. Y yo le decía, no, Julia, es que no. O familias que me dicen, ¿cómo has podido retratar de esta manera la decadencia de mi familia con tantos detalles? Y a mí esto me llena de orgullo y satisfacción, como diría quien ya sabemos, porque realmente me hace ver pues que los personajes míos son de carne y hueso y que entonces no me han salido mal del todo.
Una mica, ara que dius això, com has podido reflejar la decadencia de mi família, no? Aquella frase que s'ha citat mil pits de Tolstoi, del començament d'Anna Karenina, no? Que totes les famílies felices s'assemblen, en canvi, les infelices ho són cadascuna a la seva manera. Supos que també aquesta infelicitat, aquesta decadència, encara que n'hi hagi molt contes té un tret comú, que és deixar de tenir una vida que tu vivies plaentment, perquè hi ha un canvi de sistema. Per cert, tu ja has citat la protagonista, hem parlat de na Sílvia, aquesta relació que té també amb sa mare, na Carmen, elles dues protagonitzen aquesta novel·la, i a la seva manera totes dues viuen la seua revolució. I jo t'he llegit una entrevista que tu dius que és feminisme, el cimentàreu, ses dones, precisament de la teva generació, d'aquesta generació que tu retrates en aquest llibre. Pilar, tu tens la sensació que mos hem oblidat molt aviat de la feina que féreu i de que encara que fos un moment complicat vareu lluitar molt?
Bueno, a ver, es que realmente el trabajo importante lo hicimos nosotras. Nosotras veníamos de menos cero, veníamos del underground absoluto.
Pero, Pilar Eire, o sea, poca broma. M'ha agradat aquesta frase, ¿eh? El trabajo importante lo hicimos nosotras.
Claro. Es que, claro, tú piensas que nosotros nos teníamos que casar vírgenes, Ciscu. O sea, tú tenías un novio y para que tu novio pudiera, ya no te digo hacer algo gordo, sino simplemente acariciarte un poco el cuello, tenía que pasar meses, te tenía que escribir madrigales, poemas, te tenía que llamar por teléfono, te tenía que invitar a todo, porque en aquella época las chicas no pagábamos nada y eran los chicos los que invitaban a todo. Te tenía que prometer matrimonio, por supuesto. Y cuando pasaban unos meses, entonces te dejabas hacer algo. Entonces, este cambio brutal que experimentamos de esto a la libertad sexual lo hicimos las mujeres, porque encima nuestros compañeros de la izquierda, los que estábamos en grupos antifascistas, nuestros compañeros de la izquierda eran tan machistas como nuestros padres. Para ellos esto del feminismo era una cosa lejanísima, ¿no? Que después de la dictadura del proletariado, después de la sociedad sin clases, después de no sé qué, después de no sé cuántos, bueno, pues en fin, se lucharía por el feminismo, pero que era una cosa como de señoritas ociosas, esto del feminismo, y lo tuvimos que hacer absolutamente solas. Nosotros tuvimos que encargarnos teníamos que encargarnos de encontrar un médico amigo que nos recetara una receta de píldoras anti-baby, como se llamaba. Cuando conseguías esta receta, te ibas a la otra farmacia que estaba en la otra punta de Barcelona para que la farmacia de tu barrio no supieran que comprabas estas cosas pecaminosas. Entonces era una lucha absolutamente individual que llevábamos a cabo las mujeres de una forma titánica. Tú piensas que cuando yo me casé, para el viaje de novios, el cura nos tuvo que hacer un papel provisional diciendo que estábamos casados porque el libro de familia no te lo daban hasta el cabo de un mes para poder alojarnos en hoteles. Porque si no teníamos el papel del cura de que estábamos casados, no nos hubieran dado habitación en ningún hotel de España para nuestro viaje de novios. O sea, que tú fíjate de dónde venimos. O sea, venimos del subsuelo. Y que ahora no se acuerde del trabajo que hicimos todas estas mujeres, el trabajo pagando un precio muy alto, porque yo creo que esta liberación sexual, tal como se hizo, beneficiaba más que nada a los hombres. Creo que los hombres fueron los que se beneficiaron más, porque tuvieron que ya no tenían que pagar para tener sexo fuera del matrimonio, ya no tenían que prometer casarse, ya no tenían ni que escribir poemas, ni invitarte. O sea, ellos podían realmente, la libertad sexual a ellos fue a quien les benefició. Y nosotras nos dimos cuenta después, más tarde, que no, tampoco era esto, que nosotros teníamos otras necesidades, que la libertad sexual, tal como la entendimos en aquel momento, tampoco nos satisfacía. Tuvimos que pagar un precio muy alto.
Tu comentaves en el principi de l'entrevista que tu també havies militat la semiclandestinitat quan vas anar a la universitat, que te varen obrir els ulls, una mica com la teva protagonista, i que també allà te varen trobar aquesta gran decepció, no? Que els teus companys de la militància clandestina estaven molt preocupats per la gran política, però varen deixar de banda la meitat de lo que serien els teus futurs votants, que eren les dones. Com va passar també en el moviment d'alliberament gai, que això ho explica molt bé Eloi de la Iglesia a les seves pel·lícules, o la seva militància com a membre del Partit Comunista, que hi havia coses que s'havien de deixar aparcades perquè en aquell moment semblava que la real política era una altra cosa.
Bueno, a ver, en el mismo grupo que estaba yo, que también sale en el libro, venía un chico que era homosexual. No se hablaba, y además era curiosísimo, te estoy hablando de finales de los 60. Todos sabíamos que era homosexual, pero no se hablaba de que lo era, ¿eh? No sabíamos ni si tenía pareja, si no tenía, no le preguntábamos, pero venía con nuestro grupo universitario. Y a él realmente nunca le dieron la oportunidad de entrar en el PSU, como por ejemplo me dieron a mí en el Partido de los Comunistas Catalanes, porque bueno, decía, no, marica, como decían en esa época, pues oye, está bien como mascota, pero como un buen comunista no puede ser no digo la palabra porque me parece horrible, pero desde luego la palabra gay no la decían, decían otra palabra. Entonces a mí me parece, y bueno, yo misma, a nosotras nos utilizaban. Yo recuerdo que a mí me decían, oye, mira, los sábados pues tienes que ir a recoger dinero pues para los sprays, para carteles, bueno, este tipo de estos gastos que teníamos semanales. Entonces había una serie de simpatizantes del PSUC, ¿no?, que trabajaban en editoriales o en periódicos, y entonces yo me ponía mi minifalda más corta los sábados por la mañana y me iba a hacer una colecta a estos sitios. Y el día en que no recogía mucho dinero, yo me acuerdo que mi responsable me decía, hombre, hoy has cogido muy poco dinero, seguro que vas con pantalones hoy. Pues acabado, ¿eh?, con la faldita corta, que es cuando recoges más dinero. Y entonces yo vagamente, ya decía yo en aquella época, claro, también leíamos a Betty, ya empezamos a leer a Betty Friedan, empezamos a leer a Erika Jong, ya leíamos a Simone de Beauvoir, y yo decía, pero oye, esto está mal, ¿no? Bueno, tú déjalos, son unos salidos, lo importante es que saques dinero, eso es lo único que es importante. Entonces, realmente era una soledad y una lucha absoluta que yo creo que hoy día ninguna mujer puede figurarse lo que eran aquellos años. Y yo lo he querido retratar en el libro, yo quiero que lo sepan. O sea, a mí me viene, la mayor parte de lectores es alucinante, porque yo creía que el libro estaba destinado a mujeres de mi edad y de mi generación. Pues tú sabes que la mayoría de lectores que vienen son gente joven, que han leído el libro, tres chicas. El otro día una periodista de 28 años que me hacía la entrevista llorando. Decía, es que no puedo soportar todas las cosas que pasan en este libro. Y entonces ya me doy cuenta del enorme desconocimiento, ojalá hubiera gente que escribiera más sobre esa época, el enorme desconocimiento de nuestra lucha cotidiana. Ya no te estoy hablando de grandes cosas, grandes partidos, grandes manifestaciones, sino la lucha del día a día, que es la que llevamos nosotros. Yo, no es un libro de memorias, que nadie se piense que es un panfleto, ni un libro de memorias, ni nada. Es una obra de ficción. Son personajes de ficción, les pasan muchas cosas. Es una gran historia de amor, sobre todo, porque lo que mueve el mundo, según dice el Che Guevara, ¿no?, lo que hacen las revoluciones, según el Che Guevara, que es uno de los maestros de Silvia, es el amor, ¿no? Entonces, una gran historia de amor. Hay una historia de amor madura, una historia de amor juvenil, ese amor que te arranca el corazón, ¿no?, y que no te deja respirar. Y luego también hay un gran amor entre una madre y una hija, que creo que es algo que no sea, no están los libros, no se ha escrito lo suficiente sobre eso. Es algo como cursi, una cosa como antigua, es una cosa como mujercita, y yo pienso que es una fuerza telúrica importantísima, el hilo, ¿no?, que ata a una madre y a su hijo.
I en aquest sentit, Pilar, tu defenses moltes les dones en els teus llibres. Personatges femenins són els més complexos, però també d'una manera o d'una altra queden com redimides. En canvi, en els personatges masculins no has estat tan generosa.
Bueno, a ver, mi pareja, mi novio siempre dice, solo retratas hijos de puta. Perdón por la palabra. Pero no, yo no lo entiendo, porque a mí me resultan entrañables también estos tíos que yo describo los libros. Yo me he enamorado de Rafael, me he enamorado de Norman. Quiero decir, son hombres pues con sus contradicciones, que también tuvieron que pasar. Claro, ellos también han tenido, tienen que convivir y aprender a convivir con la nueva mujer. Para ellos también es duro su cambio de roles, ¿no? El ser iguales, el estar en el mismo plano. O sea, yo pienso que ellos también han tenido que hacer un trabajo de adaptación importante y también lo admiro. Pero bueno, no sé, supongo que un poquito sí que
es que lejos de tal. No estan mal retratats, és a dir, ni existien. Per tant, ben explicats estan. Ara que dic això de cavalleros diferents. A un perfecto caballero, tu vas retratar a Barcelona franquista. Aquí, sí. Cuando éramos ayer, vas del 68 al 92. No sí. Sé si és d'una manera voluntària estàs fent una trilogia, hi haurà un tercer volum a partir del 92. No sé bueno. Si mos pot donar aquí una mica d'exclusiva. Tu que ets la reina de destapar segons quin tipus de coses, Pilar Eyre.
Bueno, a ver, sí, en mi cabeza ya está escribiéndose un libro, ¿no? Bueno, los libros se llevan tiempo dentro de ti, ¿no? Lo que pasa es que los vas sacando poco a poco. A mí me gusta escribir sobre cosas que conozco. En todos hay... Bueno, es que yo creo que todos los escritores escribimos siempre autobiografías, porque hasta García Márquez, que parece que escriba libros fantásticos, ¿no? Que vuelan los gallináceos y todo eso, él siempre dice que habla sobre su vida siempre. O sea, que yo creo que todos los libros son autobiográficos y, bueno, sí, continuaré con esta línea porque... la verdad me gusta, a mí no me gusta, me gusta escribir sobre cosas que conozco, sobre cosas que me gustan, sobre personas que me son próximas, y es una forma pues también de rendirles homenaje, homenaje a mis amigos que se han ido ya, porque nosotros también pasamos nuestra propia pandemia, mi generación, ¿no?, que también está en el libro, y se fueron muchos en esa pandemia terrible.
Tot i que ara que dius això, Pilar, ara que parles de la pandèmia que li va tocar a la teva generació, sí, també el que m'ha sorprès del llibre és que per primera vegada li passa a un personatge femení, que sí, que totes aquestes històries, quan sí, parlam de la sida, sí, que en aquell moment s'ha de dir la sida, ara ja es veia que hem evolucionat molt a l'hora de tractar aquest tema, però que sempre el protagonista havia estat un home, i en canvi, fins i tot amb això, tu li fas la volta i qui ho pateix en el teu llibre és una dona.
Pues esto me lo han dicho, fíjate, Chisco, me lo han dicho más de un periodista, y es una cosa que me ha sorprendido a mí misma porque no me había dado cuenta. Y me decía, bueno, el otro día me entrevistaba una periodista muy conocida y me decía, es que precisamente lo más feminista de tu libro es que esta enfermedad la haya cogido precisamente una mujer. Yo no caí, es un caso que yo tuve muy cerca, bueno, que todos, bueno, en aquella época, todos los que tenemos, en aquella época todos tuvimos una persona cercana que pasó por eso, ¿no? Y bueno, a mí me emociona porque todos esos muertos, ¿no?, todos esos que se han ido, han desaparecido, no se acuerda nadie de ellos, nadie les rinde homenaje, nadie habla de ellos, y yo también, en cierta manera, pues también quiero hablar de toda esa generación diezmada por desconocimiento, además, ¿eh?, porque es que, claro, es una enfermedad que nueva, que no sabíamos lo que era, y mucha gente pues se quedó en el camino por desconocimiento, por no saber cómo abordarla. Los médicos al principio no sabían lo que era y se cayeron mucho. El primer enfermo de SIDA de Barcelona murió en el año 1981 y desde entonces cayeron muchos.
Clar, tu ara parlaves de recordar tots aquells que ja no hi són, una mica és allò de sa vida de la fama, no?, de que parlava Jorge Manrique, que sí, una persona...
Però no és un libro triste, ¿eh?
No.
Que la gente crea, porque la verdad es que, mira, el otro día iba en el tren y iba una persona leyéndolo un poco más allá, que no, con las mascarillas pues no nos reconocemos, no me reconoce, iba leyendo el libro y se iba riendo, o sea que yo dije, bueno, pues el humor que se note, porque la verdad es que también me gusta, la vida también es... Bueno, también muchas veces pues el humor negro, la risa, la transgresión, también es divertido hablar de todos estos temas.
Com cantava Estopa, Pilar Eyre, la vida és una tragicomèdia. Per tant, sí, hem de seguir. Hi ha moments per riure, hi ha moments per plorar. Sí. Estem en conversa amb Pilar Eyre, conegudíssima periodista, novel·lista, en qui parlam ara de Cuando éramos ayer, la seva darrera novel·la, en la qual ha tornat a la ficció. Perquè jo recordava a la introducció del programa, la darrera vegada que vàrem parlar, Pilar va ser per xerrar del seu llibre del rei, Homo, que també surt de refilada en aquell Cuando éramos sí, ayer. Un personatge en el que tornes una vegada i una altra.
Es que el rey siempre tiene que salir, siempre tiene que hacer un cambio a mis libros. O sea, yo creo que me trae suerte. Y es como un poco como aquello que hacía Berlanga, que siempre tenía que poner la palabra austrohúngaro en sus películas, aunque no pegara. Pues a mí me pasa un poquito con el rey. No, explico una anécdota que viví yo durante los Juegos Olímpicos, cuando la familia real se presentaba, como hacían en aquella época, que estaban unidos, que Felipe era abanderado, que Elena lloraba... Estaban aquí en el Palacio de Pedralbes y estaban dando la sensación de familia unida, Sofía y él. Y un día estaba comiendo en un restaurante muy conocido de aquí de Barcelona y abrí la puerta de un comedor privado y estaba el rey con una amiga, cogida de la mano, con una amiga mía, además con una chica que había ido conmigo al colegio. Entonces ella me saludó tranquilamente, me dijo, hola Pilar, él me sonrió. Yo cerré la puerta y se quedaron tan tranquilos porque sabían perfectamente, aún sabiendo que yo era periodista, que aquello no lo iba a contar, no lo iba a poder contar nunca. Bueno, lo conté, porque al final siempre lo cuentas todo, ¿no? Pero lo conté muchos años después. Y esa anécdota mínima, bueno, como también sale una persona que es periodista, pues también lo cuenta, en el libro.
Dius, sabien que no lo contaria nunca o que no lo iba a contar perquè te vaig sentir contar l'altre dia una anècdota de la primera vegada que interviu te va enviar a cobrir Casa Reial, que tu vas fer una crònica de ses teves amb aquesta sal i aquest prebobó que hi posa Tona Pilar Eyre, i se te va acudir contar que el rei havia pedit un whisky. I a partir d'aquell moment te van fer sa creu i ja no hi havia manera de que sa pobra Pilar Eyre s'acreditàs a res de Casa Reial.
Ya me porté mal el primer día y entonces ya me pusieron la cruz. O sea, que ya me dijeron, además, era la primera vez creo que venían a Barcelona, bueno, habían venido pocas veces, y era la primera casi acto oficial que hacían, y cuando me enviaron a mí, porque era, claro, era aquella época que los chicos ibais fatal vestidos, ibais con pana y con unos tejanos viejos y todo, y la única que iba un poco así más arregladita era yo, y mi jefe dijo, bueno, pues que vaya Pilar al acto este de los Reyes, y entonces antes de entrar, en aquella época que tenían que dar instrucciones, porque todo era nuevo, Franco total se había muerto hacía 5 años, o sea, que todo era nuevo para nosotros. Y entonces me acuerdo que me contaron, bueno, la reina no puedes mirarles a los ojos, no puedes hablarles si ellos no te hablan, no les des la mano, tienes que hacer la reverencia, me enseñaron a hacer la reverencia a la reina, no dirigirles la palabra, no mirarles, bueno, todo esto. Y claro, cuando yo pasé delante de la reina, digo, ¿cómo le voy a hacer una reverencia? Yo le hago una reverencia a Dios o le hago una reverencia a mi madre, pero esta señora le cogí la mano. Y ella me acuerdo que me estrechó la mano, pero como que era como un lenguado mustio, ¿entiendes? Como una, era una cosa blanda. Sí, se quedó helada cuando vio que le estrechaba la mano. O sea, se quedó helada. Y entonces me estrechó la mano, y luego la siguiente incorrección fue que el rey me saludaba y dijo, me tiró así la cabeza hacia atrás y le dijo a un ayudante, le dijo, tráeme un whisky. Y yo, pues eso lo puse en la crónica, y se ve que no se puede hablar, no se puede contar ni de lo que beben, ni lo que fuman, ni lo que hacen. Y a partir de ahí, pues ya dejaron de acreditarme. El otro día me preguntaban, el otro día me decían, oye, ¿cómo es que Paz Padilla va al premio Cervantes y tú no vas? Porque Paz Padilla va a ir ahora a la recepción del premio Cervantes para escritores que hay en Madrid, y allá la han invitado, y tú no vas. Y yo digo, ¿pero cómo voy a ir yo? O sea, no es que no me inviten, es que les gustaría desinvitarme de la vida, no de la recepción, sino de la vida. O sea, la familia real debe estar esperando a que me jubile, debe decir, pero esta tía, ¿qué edad tiene? ¿Por qué no se jubila ya?
No, perquè si mateix, Pilar, et has investigat a tots, perquè des de N, que ja vares començar a fer aquestes recreacions històriques de sa família reial, has anat passant per tot, Maria la Brava, la reina, el rei, que per cert, Pilar, t'he de dir que si qualque dia m'obr un compte B de Twitter només per espiar, ja t'he dit que el meu serà @lenguadomustio. T'he de dir que m'ha fascinat com a definició de setmaneta de la reina Sofia. Ara, si me toca anar a cobrir enguany, no, perquè ja han dit que no aniran a la missa de la Seu, tot i que l'altre dia van anar en el concert de Projecte Homo d'en Tomeu Català, però és que a partir d'ara, quan vegi les mans de dona Sofia, és que serà la imatge que me vendrà en el caparrí, no te puc dir una altra cosa. Per cert, que me queda poc temps i m'agradaria que compartissis amb els nostres oients, jo que te segueix molt per Twitter, me va encantar el moment que vas explicar que tenies un pulmó que tenia tantes ganes de viure, és a dir, tu has viscut tota la vida només amb un pulmó, però que el pulmó que tenies tenia tantes ganes de viure que va començar a envair l'altre costat de la teva caixa toràcica, Pilar Eire. Això és gairebé increïble.
Sí, yo tuve, pues otra cosa que comparto con Silvia, la protagonista de mi libro, es que yo tuve una tuberculosis también de muy joven y me tuvieron que quitar un pulmón, el pulmón izquierdo, y bueno, me hicieron un TAC ahora hace 2 meses y bueno, me han hecho varios porque voy a revisiones todos los años, pero ahora hacía 7 años que no me hacían un TAC, y en este último TAC se quedó alucinado el neumólogo porque había atravesado el esternón, el único pulmón que tengo, que es el derecho, había atravesado el esternón, que es como cruzar yo, que es la muralla china, había desplazado el corazón y la vena aorta hacia el brazo y estaba ahí expandiéndose y haciéndose grande y ocupando el lugar que ocupaba el pulmón izquierdo. Bueno, mi pulmón se ha hecho mega famoso porque tuve que ir a urgencias al cabo de 2 semanas y cuando entré en urgencias de aquí de la clínica, de una clínica que al lado de casa, empezaron todas, no, la del pulmón, esta es la del pulmón, o sea, nada de Pilar Eire, o sea, se ha hecho más famoso que yo el pulmón mío, o sea, todo el mundo se acordaba del pulmón. Parece ser que no es una cosa tan rara, que es una cosa que es casi normal que los órganos ocupen el lugar de que cuando te falta un riñón, pues parece ser que pasa lo mismo, pero lo curioso en mi caso es que esto haya pasado cuando soy mayor, o sea, no cuando recién operada, sino que ya hace 7 años, cuando me hice el último TAC, no lo tenía, y en 7 años me ha crecido este trozo de pulmón, y entonces, bueno, esto me hace joven, me hace sentir joven, ¿qué quieres que te diga?
Bé, però és que sempre has estat una dona jovenívola, és a dir, si mires les fotos d'una Pilar Eire, costa identificar de quina època són, perquè allò que diríem humana, estàs igual que quan vares començar a l'interviu.
Se lo diré a mis médicos.
Queda apuntat. Per cert, Pilar, m'agradaria comentar un tema de tu que has fet Crònica Social des de sempre, que són personatges que has pogut, en què has pogut parlar i sobretot que has pogut tocar perquè s'han hagut a prop. Què t'assembla el darrer escàndol de Lluís Medina i sobretot com està sa mare, en Nàdia Abascal? Perquè, clar, ara ja tornam a entrar... No sé si estan de l'època del teu llibre, però tornam a entrar dins la figura del noble comissionista. Sí, sí, és a dir, hi ha coses que al cap i a la fi tot torna, com els pantalons de campana. Però és que fugen,
mira,
però
jo,
cíclicament tornen.
La Nati la conozco desde hace muchos años, además la conocí de una forma curiosa, porque yo estaba, ella estaba en Sevilla, nos habíamos enterado que Bodere, que no sé si te acordarás quién es, que era la
mujer... Por favor, 10, la mujer perfecta.
La mujer 10, exacto, era una mujer famosísima, la actriz más famosa del mundo, que estaba en casa de los duques de feria, que entonces no era ella, no era muy conocida, sabía vagamente que había sido modelo y tal. Y entonces estábamos el fotógrafo y yo haciendo guardia en la puerta... Y esto que estoy hablando quizás 1981, y entonces salió un señor vestido de beige, con el pelo con gomina, ¿sabes? Y con fular de seda, salió, hacía un frío horrible de esas noches sevillanas que hace un frío espantoso, entonces nos dio unos golpecitos en la ventanilla, y yo dije, mira, ahora vais a llamar a la Guardia Civil para que nos eche, y él bajamos la ventanilla y nos dijo, oye, ¿estáis aquí por Poderex? Y... pues ¿qué hacéis aquí, chiquillos, con el frío que hace? Entrad, dice mi mujer, que entréis. Bueno, el caso es que era el duque de feria. Entramos y estuvimos ahí hasta la madrugada con ellos. Y él contó una cosa divertidísima esa noche. Todos hablaban en inglés, estaba... O sea, Boderet era guapa, pero Nati era impresionante. Y entonces contó una cosa muy divertida, que era que él tenía un negocio de piel artificial, ¿no? Y tenía que viajar a Cuba con cierta frecuencia. Y en el primer viaje que hizo, se le presentaron en el hotel cuatro barbudos en la habitación de hotel y le dijeron, el comandante quiere verlo. Y el tío dijo, ¡ay, he llegado, ya está, este es mi final, qué querrá! Y tal y cual. Y llegó al despacho de Fidel y tenía a Fidel en la pared pegado con cintillas un retrato de Nati Abascal. Y dice, es que estoy enamorado de tu mujer. Duque, estoy enamorado de tu mujer. Y contaba Rafael Medina que cada vez que iba a Cuba tenía que llevarle todas las revistas del corazón y que entonces el Fidel pues, miraba las fotos, recortaba las fotos de Nati, le preguntaba quién es una y quién es otra, y que luego se enamoró, medio enamoró de otra, y el Duque le decía en broma, decía, bueno, comandante, tienes que decidirte, o una u otra. Y la otra me hizo gracia porque la otra era Lolita Flores, o sea que el Fidel estaba medio enamorado o enamorado platónicamente de Nati Abascal y de Lolita Flores.
Me fascina, Pilar, perquè t'he demanat pas fi, però m'has explicat coses molt més interessants que comentar allò d'en Safer de Lluís Medina com a comissionista. M'he quedat sense temps. Pilar Aire, com sempre, és un plaer parlar amb tu. Els temps vola. Ja saps que des d'aquí som molt fans. I t'he de dir-les que ja estic esperant que treguis nou llibre per poder mantenir una altra conversa aquí a Iberta Ràdio. Recomanadíssim aquest Cuando éramos ayer, publicat per Planeta, la nova novel·la de Pilar Aire, que passarà un guster. En dues hores baixes, vos la podreu llegir. Jo sempre dic el mateix. Lectura fàcil no significa lectura senzilla, perquè tens aquest art que aconsegueixes, que entres dins la trama i un pic que ja has entrant, a Pilar Aire t'enganxa i no pots deixar el llibre, per tant, te l'acabes aviat. Pilar, un plaer i una abraçada molt forta.
Un abraço.
Adéu, fins aviat. Ciao, adéu. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. En tornar, ja tindrem aquí a l'estudi U d'Ivetres Ràdio en Michael Alonso perquè ens presenti el seu primer single, Infiel, una batxata romàntica que ben segur ballareu aquest estiu 2022. I com cada setmana, no sé per què he dit setmana, tan marcada aquesta té. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu al vostre abast múltiples maneres de contactar amb aquest programa. Facebook, sinó Twitter, ens adreça UberCotsIV3, amb so hashtag UberCotsICireresIV3. Si no, WhatsApp d'Ivetres Ràdio i Naina Núñez vos podrà contestar. Vos podeu deixar missatges, suggeriments, preguntes, 646-934-501. O si no, teniu el telèfon de participació directa i ja no en Pilar Aire, però si en Michael Alonso, si el voleu saludar, doncs 971-13-99-00. I aquesta Macedònia d'avui dimarts, Sant, la farem possible Naina Núñez a la producció, en Joan Jiménez, que durà el comandament tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. I ara que parlàvem d'aquesta època del 68, farem un vot gradual en el temps, anirem fins als anys 80, també una gran dècada, perquè és quan jo vaig néixer, amb els Pirates. I tot d'una tornam amb més Ubercots i més Sirenes. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:20.
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hasta el domingo 17 de abril en Eroski, manzana Golden Bolsa kilo y medio a 1,79 euros. Cordero balear entero medio a 9,95 euros kilo. Dorada crianza pieza a 6,95 euros kilo. Jamón cocido Bonatura Gal al corte a 8,25 euros kilo. Supermercados Eroski, contigo.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo, cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Hasta el domingo 17 de abril en Eroski, manzana Golden Bolsa kilo y medio a 1,79 euros. Cordero balear entero medio a 9,95 euros kilo. Dorada crianza pieza a 6,95 euros kilo. Jamón cocido Bonatura Gal al corte a 8,25 euros kilo. Supermercados Eroski. Contigo.
Radio. A internet www.ib3.org.
Por ser infiel aquí estoy yo, adicto de ti, no puedo evitar ser así. Por ser infiel aquí estoy yo, colgado de ti, esperado por volverte a sentir.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Radio.
Quiero, no lo puedo evitar, porque soy como un diablo y no me puedo controlar. Con champán mojado lo enrolo y un poquito pa' fumar, y ahora pierdo la cabeza y la manita se me va. Si estás conmigo, entiéndelo, yo soy así, es mi delito. Soy adicta a lo prohibido, estoy perdido. No reconozco mis fetiches escondidos. Fiel aquí estoy yo, adicto de ti.
Infiel, és el tema que ara mateix escoltau aquí a IB3 Ràdio, i és la carta de presentació de Michael Alonso, un manacorí a qui vareu conèixer com a Mr. Gay Pride Mallorca 2017, ara ja fa un grapat d'anys, però que, a més de model, ell és artista i ha trobat en la música i en la interpretació també el seu camí. I ja és un plaer saludar-lo, així que, Michael, bon vespre, benvingut a Obercots i Cireres.
Uau, bon vespre, moltíssimes gràcies.
Encantat de saludar-te. Abans de res, ara parlarem de la teva carrera com a actor, com a cantant, com a tot, però no és molt arriscat que la teva carta de presentació sigui infiel, perquè clar, ja és com una declaració d'intencions, allò que tu te pots topar quan estiguis amb en Michael Alonso, o tot és ficció?
Bé, n'hi ha una mescla, n'hi ha una mescla, però això també és passat, eh? Jo, al final, sempre quan plasmen algo és perquè ja he passat i quedo aquí, saps? O sigui que això tampoc me condiciona. I trobo que no em condiciona ningú, saps?
No, m'hauria beníssim, però m'ha sobtat que el primer tema, és a dir, el teu voleria, sigui precisament infiel. És a dir, m'ha sorprès. Per cert, ja ho deia, te van conèixer com a model quan te vas presentar en el certamen de Mr. Gay, però també has fet feina com a actor, t'agrada la interpretació, també com a cantant. Hi ha disciplina artística a la qual tu no toquis a la porta, és a dir, hi ha qualque talent que Michael Alonso no contempli explorar.
Jo trob que un actor se dedica por i per això. Jo he fet cameos, he fet cosetes, però no sé en què sigui actor. Jo el meu és cantant, perquè m'he format 8 anys, he fet solfeo, he fet ball també, com a artista, un artista sencer, i jo, sincerament, me sent... Bueno, me sent no, som cantant i trob que això és la meva... No?
T'agrada és això, que t'has format, també has participat a diferents grups corals, també has participat a diferents musicals, és a dir, que tenim una trajectòria. No
sí,
és que
una petita trajectòria.
No ets un tio guapo que ara s'hagi volgut fer cantant. És a dir, això ja és una cosa que...
No, com
es dinar de mo mare, no? Com es bollit de mo mare, ja fa temps que fa xup-xup a solla d'en Michael Alonso, no?
Ben igual, sí, jo tinc una trajectòria ja feta i m'ho he currat bastant per poder arribar fins avui, saps? I estic fent moltíssima de feina, estic fent moltíssima música, que està tot darrere, en el final, quan no t'espons, no mostres res, és en plan, que ha estat d'aquest lot, però jo he estat sempre darrere fent molt. A part de formar-me, pues, això, també cantant en els hotels, per tenir una mica de tabla, no? Tabla, com se diu. I sí, m'ha format moltíssim i molta de feina.
Pensa quanta de gent ha començat... Tu ara dius aquesta feina dels hotels, que de vegades se considera petató, però David Bisbal va estar a una orquestra de poble, Chenoa, va començar en el casino, sona més...
Vull dir, sona tot a tables, i que no, però un ha de tenir un poquet de trajectòria per poder, no?, començar en aquest món, perquè ara perquè és tot molt fàcil, te fiques en un estudi i au, amb tot un i... No, jo trobo que han de tenir una base, no? Jo vaig fer també el clàssic modern de ball, i jo trobo que això és com la base de tot, no? I la música ben igual, no? De fer un poquet de solfeo, de com se diu... Has de tocar una mica tot, però sempre has de tenir una bona base.
La formació, evidentment, la formació és important. Clar, tu ara has parlat que has fet modern i clàssic.
Sí,
perquè, clar, tu ets un rotllo latino.
Sí.
És que, evidentment, cantar, però també ballar, que trobo que darrerament és una cosa que va com a molt de
mal lligada, sí,
no, no se va fer una cançó si no li crees una mínima coreo, al manco no ho interpretes una mica. No m'ha sentat-nos primer com a cantant. Les lletres són tot cosa teva.
No,
vas demanant ajuda.
Sí.
Com és el procés creatiu per arribar en aquest infiel i altres temes que després escoltarem aquest Gata Gostosa?
Tinc el meu productor que se dedica a fer les lletres, la música, la melodia i tot. Però sempre en els meus conceptes, en la meva història, jo rip i la duc un concepte, la deman de lo que vull... No el deman, sinó que la dic bàsicament de què vull xerrar o de què, a on vull arribar, no? I aquí comença tot. Comença la història, cercant també les paraules... És un conjunt, sempre, perquè es traje que dic, no? Així com vull.
Està molt bé anar a vestir com li agrada.
Exacte,
vegades...
no? I per jo és la part més divertida. Quan has estat darrere fent la part creativa, saps? Per jo és com el que més disfruto. Un pic després, quan passa tot, el tema de que t'has d'exponer i que penes públic i tot això ja és com més diferent, no? Jo estar darrere fent és el que m'agrada realment.
T'agrada la feina de cuina.
La feina, sí, exacte.
Que molta de gent, també ja passa, me passa a mi fent feina a la tele o a la ràdio, a mi veient que t'heu passat un esmunt de la música, que hi ha gent que se creu que fer música és només pujar sobre un escenari. Clar, hi ha de bona producció darrere, hi ha de bona feina, perquè si no, la gent li pot interessar molt poc allò que hi hagi damunt l'escenari si no està treballat. Estàvem en conversa amb Michael Alonso, cantant, i amb aquest accent manacorí tan marcat que m'afascina, tot i que et dominicà, però a vegades venia a Manacor quan tenies 10 anys, i ja estàs integradíssim, que m'han dit que és... Sí, sempre, m'ho preparo tot, jo.
Ja, les
entrevistes. Que m'han dit, però que és una follia, el que ja me n'acompto. Clar, perquè tu ara ets el rei del passadís de súper, on feies feina durant 8 anys, i clar, hi ha un munt de gent que sap qui ets, i sobretot que t'ha anat seguint, i ara com a cantant també els hi agrada continuar sabent de tu.
Sí, se sent molt el carinyo de la gent, i per mentira, però ja fa... de mitja vida que som allà i vulguis o no, pues, mos coneixem tots i sí, la veritat que dono moltíssimes de gràcies per no, el carinyo que estic rebent.
Clar, t'ha dit que ara les que és més famoses de Manacor seran les d'en Rafael Nadal i la teva. És a dir, cadascú dins del seu caminet.
No és el primer que m'ho diu, tampoc, però això m'ha fet gràcia.
Però ho intentarem. Per cert, anem a avançar, perquè la gent escolti una mica més de l'art d'en Michael Alonso. Després d'Infiel, també ha publicat un tema que es diu Gata Gostosa, un tema llatí, aquest sí, amb molt de ritme, que sona talment així.
Y ahora tú mira cómo baila.
Hey, aquí Michael Alonso. Esa gata me tiene loco.
Y ahora tú mira cómo baila.
Esa gata gustosa. Cuando baila, ella lo goza.
Y ahora tú mira cómo baila. Ella se mueve como gata. Y ahora tú mira cómo baila.
pasito. Si no la veo yo me quedo loquito. Ella es la diosa, gata gustosa, venenosa. Voy despacito.
T'he de dir, Michael Alonso, que després de 2 anys de pandèmia, que no hi ha hagut rebel·les, que no han pogut sortir a ballar, que jo, evidentment, el meu cos testimonia que fa anys que no trepitjo un gimnàs, okay. Però és que aquest ucran no m'ha agradat. No, això que dic, que el meu cos testimonia que no t'ha pitjat el gimnàs i tu, ho crec? És que ho he trobat una escopinada del presentador d'aquest programa.
No, perdona, perdona, no.
Que no sortíem a ballar, no?
Exacte, okay, jo perfecte. Ho faig per aquí, no per la...
Ok, no, és que ara... ara
no havies acabat i jo t'havia dit...
No, m'havia aixafat sa vida, no, Michael. No, no, anem a centrar-nos. No, allò que t'ha de dir, que fa molta ballera. No sé si tu ja aquest
cercava
estiu allò que vols és sí, que... ja donar-te a conèixer del tot i que aquests siguin els temes que sonin a la ràdio sí, i que sí. Totes les classes d'spinning
i d'aeròbic
sonin amb aquesta gata gustosa.
Exactament, és el que cerc i vull que tothom mogui l'esquelet, no? Perquè és el que tu dius, ara sortint de la pandèmia la gent cerca això, no? Està cercant moure-se, disfrutar i sí, va per aquesta línia.
I que també és una música que incita molt a l'erotisme, a la sensualitat.
Vaya, també
fent un gata gustosa, deu ser molt més... Bé, a tu no te fa falta fer el gato gustoso per lligar, m'imagino. Però clar, supos que gent que no tingui tantes eines, sí que és un tipus de música que alimenta l'esperit i sobretot les ganes de confraternitzar.
De jugar, sí. Jo crec que sí. Té aquest doble, no? Joc per poder tenir una mica tot.
Sí, és a dir, un malentès que pot acabar molt bé gràcies a una cançó. Per cert, m'ha fascinat llegint entrevistes i preparant-se entrevista que, a part, també ets encofrador.
Sí, som encofrador.
Cosa que és a dir, ets un personatge gairebé renaixentista, perquè és que anem allà sumant, ets súper encofrador, cantant, ha fet com de tot de vegades. I jo te demano, quan ets a sobre... Obligues en els teus companys a escoltar la teva música mentre estan fent l'edifici? Perquè a mi m'encanta aquesta imatge d'un grup d'obrers, tu ja fent l'encoframent i la música d'en Michael Alonso sonant de fons, que ara s'ha brutal.
T'ho faré mentir, però ells són els meus fans i han sortit en, de fet han sortit en el videoclip. Són els homes que surtin darrere de Gata Gustosa són els companys meus de sa feina. O sigui, pensa tu, són el número 1. Sí, sí,
això és YMCA i Manacorí.
Literal.
Estic perdit. Si ja haguessis viscut, si ja haguessis vestit, vull dir, un d'indi, s'ha de voler ser. Està brutal.
Pues mira, m'està donant idees, eh? Tot pot quedar per aquí.
Han de sortir videoclips a partir d'aquí. Nosaltres escoltam aquests dos hits, aquest Infiel i aquest Gata Gustosa, però hi ha més cançons al forn.
Exacte, sí.
Perquè, clar, tu te vas donant a conèixer si homeopàticament, no?
Sí, sí, sí.
Una micona, a poc a poc.
Poc a poc, però sense aturar. I ara tinc 4 més terminades i acabades, i se venen tot d'una que pugui. Ja tinc fetge, el que no em vull porar, no em vull dir res, perquè després no sigui afisats.
No t'enganxis els dits, perquè basta que diguis una cosa, que llavors la vida conspira perquè va i tot és al revés, i no m'agradaria que Obercots i Cireres tingués la culpa de que un hit teu s'ha retardat.
Sí, per favor.
No me diguis...
Però se venen col·laboracions amb gent coneguda i bé, molt guai.
Mira, espero que aquesta gent coneguda m'envís un WhatsApp
no.
I llavors
et puguin convidar. No, no. Sí, no, sí. Mira, tampoc estic xerrant en plan, saps? Però sí que han tingut el seu moment i bé. I ara pues, me dones l'oportunitat jo també. I estic...
Ja que jo estic aquí per donar idees, si fessis un duet amb la Karina...
Això seria el més.
És que me fascinaria. La versió bachatera del Baúl de los Recuerdos
ja
seria brutal.
M'ho apunt.
Per cert, dues cançons, dos estils diferents, tot i que entren dir el que seria ritmes llatins, però és allò que tenen com a tret identificatiu. Però tu te defineixes en qualque estil o ara mateix estàs, podríem dir, assajant de qualque manera la carrera de Michael Alonso com a cantant, i vas fent allò que els italians diuen un pizzicato, no? Petites pessigades aquí i allà.
Man, jo tinc molta influència de R&B, la música llatina, òbviament, perquè és el que he escoltat també i que meva, i des pop tinc com una mescla aquí, saps? I també tot el que són els ritmes africans també m'agrada molt, o sigui que no me puc encasellar només en un gènere, m'agrada realment tot i m'agrada que hi hagi com una fusió, no? Perquè al final ja les etiquetes avui en dia s'han anat totes, no? És lo bo, i amb aquest sigle pues, és com lo guapo i lo bo, i la sabrosura està en la mescla, no? En poder
I no, vist que se sabrà sobre, no seré jo que t'ho discutiré. Per cert, me queda molt poc temps. Jo la promoció ja l'he donat a conèixer, però ara he d'anar en allò que en castellà diuen el salseo.
El salseo.
Que mires lo que...
Vinga,
no, anem a obrir. No, escolta, el motiu de l'entrevista era conèixer-te com a cantant, però hem de dir que molta de gent també t'haurà vist participant a Mujeres, Hombres i viceversa, que intentaves conquerir el coret d'en Jorge Javier Vázquez.
Intentava, no, la vaig conquistar.
Sí, el vas conquistar, però jo no l'he vist molt per Mallorca. Ho duis d'amagat?
Mam, el que no sou bo no significa que no existeixi. Que no existeixi, clar.
Mam, 21:54, i ve tres ràdio.
Tenia una relació, però no és la relació que tu penses.
Per tant, la conquesta d'Escó no va ser tan aclaparadora, Alonso. Va-ho quedar com amics.
Van quedar, com bon amics. No, per la seva part, volia alguna cosa més, per la meva no. I vaig quedar aquí, així de clar.
Molt bé, Michael Alonso, cantant de tot, l'home que va dir no, Jorge Javier, seria ara un tret més que haurem d'apuntar aquí a la biografia. Que, per cert, a mi sempre m'ha creat molta curiositat aquest programa. Jo sí que l'he vist, no me n'empegués, perquè jo crec que la cultura pop i la cultura de massa s'ha de consumir, encara que sigui en petites dosi. Hi ha molt de guió en aquest programa, és real, perquè a mi tanta cita, tanta brega, i que llavors resulti que les tres mateixes sempre acabin embolicades en els dos mateixos, me resulta sospitós.
Te puc dir que
mira que jo he vist la temporada d'Elite aquest cap de setmana, m'ho crec tot. Sí, és a dir, la suspensió de credulitat d'en Xisco Nadal com a consumidor de ficció és elevadíssima. Però en aquest programa hi ha molt de guió.
N'hi ha 50-50. Sí, mira, si n'hi ha coses molt preparades, tipus cites, abans de sortir dels platós, escaletes, lo típic, no?, quan estàs en un plató. Però sí que n'hi ha moltíssimes coses improvisades, en plan, quan s'aparellen, a lo millor entre elles o entre nosaltres mateixos, això sí que no m'ho preparat nosaltres. Després, a lo millor, tipus reaccions i dir aquestes coses, sí, a lo millor sí que has deixat llegir a més, t'autodiven, en plan, lo típic, no? Perquè sigui més...
Ai, m'encanta aquest... Sí, jo sempre ho deia, és una frase que m'encanta, molt de tele.
Drama.
No, en Joan Ramon Lluc, productor mític d'Espar de Vostè, Calle Vostè, sempre va deia, Xisco, si un dia has de plorar, que sigui mirant a càmera. Tu cerques a càmera, perquè tant de veure plorar.
Exacte, literal. Ben igual. Sí. Sempre n'hi ha qualcú assessor que te diuen per aquí, per allà, però si tu te desenvolveixes bé, que va estar en el meu cas, i no m'han dit molt poques coses, saps? Tipo, cites, el millor ha de fer aquí i tal. Però...
I és un món que t'atreu, t'interessa, o tu has estat centrat en el teu projecte musical?
M'interessa per la visibilitat, més que res perquè ara estic fent música i vulguis o no, doncs m'ajudaria a arribar a més gent. Però que sigui algo que m'interessa...
Clar, és que ha de ser complicat ser un tio jove com tu i donar-te a conèixer com a músic, veient, aquestes setmanes hem pogut veure a Telecinco mateix un personatge com Marta Riesco, que l'han coneguda perquè ha estat la parella de sets d'en Rocío Carrasco, que era la filla d'en Rocío Jurado. Mira, és a dir, tota la nissaga que hem de fer. Pues aquesta lota acaba de treure un tema, que no tengas miedo, està sonant a tota hora i serà la reina de l'estiu. Clar, jo m'imagino que els cantants emergents d'algun moment que diuen, escolta,
ostres,
si resulta que per triomfar han de sacrificar certes coses, doncs és comprensible i me veig incapaç de jutjar-ho. Però no sé si a tu t'agradava o era més per la visibilitat que comentes.
Més que res per la visibilitat. També no m'ha de desagradar l'experiència, però sí que és un món molt difícil. Molt difícil en tots els sentits. Al final són com actors, no? I perquè puguis arribar a una persona real és molt difícil. Molt difícil. Està tot molt... monopolitzat?
Sí, per els mateixos personatges estic d'acord amb tu. Passat, ara m'ha entrat per línia d'entrada, per línia d'aquesta directa nostra, en Joan Jiménez, que m'ha dit 1 o 2, perquè ja me queden 2 minuts i ja de sonar la teva cançó una altra vegada. Què tries? La gent se n'ha d'anar a jeure. A jeure no, han de continuar escoltant i vetre ràdio. Però què se quedin, amb Infiel o en sa gata gostosa? Tu què vols?
Que mullen una mica, no?
Sí?
S'escaleta. Amb aquesta sobresura, pues, parem sa darrera, que és gata gostosa.
Gata gostosa. I d'hora sona gata gostosa. Amb això vos direm adéu. Michael Alonso, molta sort.
Moltes gràcies.
Que vagi beníssim. Espero d'aquí res, en breu, tornar a saber de tu, en nou projectes.
Tot una...
I que sobretot hagués estat allò que diuen a sa península, el rei del verano. Això, a mi m'encantaria que tornassin a fer un Caribe Meets.
Estaria molt guai.
Només perquè incloessin ses teves que cançons.
Pues, per mentira, però el meu productor feia música per aquells amics. L'ha fet amb Bisbal, en Echono, a tota aquesta gent. O sigui, que és el més...
És que el Caribe Mix és tota una escola.
Veure, jo encara en tinc guardat qualque disco.
Jo, clar, és que petitó meu. Jo en casset.
En casset?
Clar, a mi encara m'agafo com a menys fora. Jo no. És Caribe Mix i és boom.
Escolta'm, que jo també he arribat a tenir el casset, eh?
Perfecte. Home, que la Lonson, ara van acabar tot molt bé. Ciao, guapo.
Moltes gràcies, bona nit, bon vespre.
Adéu, i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Aina Núñez i a en Joan Jiménez per la feina, i a vosaltres per la companyia, que passeu molt bona Setmana Santa, i vos esperam a tots d'aquí 7 dies. Siau feliços i molta gata gostosa. Adéu.